Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts, benvingudes una setmana més a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès les lectures de la missa dominical. Avui ho farem de les de la solemnitat de Tots Sants, que és el que litúrgicament celebrem aquest diumenge. Gràcies per ser amb nosaltres a través de les ones radiofòniques. Lectures que comentarem amb mossèn Josep Montoya, diaca casat del nostre bisbat d'Urgell, servint a la parròquia de Bellver de Cerdanya i altres poblets. Hola, mossèn Josep, què tal?
Hola, Maria, content de tornar a ser entre vosaltres.
Gràcies per estar aquí disposat, per treure el missatge litúrgic d'aquesta solemnitat de Tots Sants, que, com sabem, és molt important pels cristians. La producció i la tècnica a les bones mans de l'Àlex Alsina, la locució de les lectures a càrrec de la Cristina Orduña, la direcció i presentació de la taula de l'Evangeli de qui els parla, Maria Marín. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat de Tots Sants és del llibre de l'Apocalipsi i del capítol 7è.
Jo, Joan, vaig veure un àngel que pujava de sol ixent i tenia la marca del Déu viu, i cridar amb totes les forces els quatre àngels que havien rebut el poder de fer mal a la terra i al mar. No feu cap mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que haurem marcat al front els servents del nostre Déu. Llavors vaig sentir el nombre dels que havien estat marcats. Eren 144.000 de totes les tribus d'Israel. Després vaig veure una multitud tan gran que ningú no l'hauria pogut comptar. Érem gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües. S'estaven drets davant el tron i davant l'anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven amb totes les seves forces: Hosanna al nostre Déu, que al seu tron i a l'anyell. I tots els àngels estaven drets al voltant del tron, dels ancians i dels quatre vivents, i es posternaren davant del tron amb el front fins a terra, adorant Déu, i deien: Amén, lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, poder i força al nostre Déu pels segles dels segles. Amén. I llavors un dels ancians em va preguntar: Aquests que van vestits de blanc, qui són i d'on venen? Jo li vaig respondre: Senyor meu, vós ho sabeu. Ell em digué: Aquests són els que venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i els han quedat blancs.
Un fragment del llibre de l'Apocalipsi on hi trobem dos temes principals: la protecció de Déu a l'Església de la Terra i la descripció de l'Església que ja ha arribat a la glorificació. Mossèn Josep, quina lectura fem avui d'aquests versets? Què li sembla?
Molt bé, només veure primer una observació que penso que és interessant per tots els cristians, perquè a vegades estudiem o ens formem amb la Bíblia o amb els escrits, amb les Santes Escritures, però després oblidem circumstàncies que ens poden ajudar a entendre una mica més el contingut. L'Apocalipsi és un llibre del Nou Testament, tot i que tantes vegades el llegim com a primera lectura. És un llibre del Nou Testament, és l'últim llibre del Nou Testament, inspirat per l'escola de Sant Joan, o pels seus seguidors, i ja s'ha escrit d'una manera una mica críptica, no? Difícil a vegades podríem dir d'entendre en el segle XX o XXI que vivim, però que en el seu moment ho entenien perfectament les primeres comunitats. Diuen que és un llibre que donava empenta, va ser escrit una mica perquè les comunitats, després d'una primera pujada, estaven una mica en baixada i una mica desmoralitzat, havia persecucions, i doncs aquest escrit doncs intenta animar a les comunitats. Jo primer faria aquest primer pensament del llibre d'Apocalipsis. Què més? Estem situant-nos al dia Tots Sants, no? És un dia especial, és un dia molt viscut, és una festa molt, molt cristiana, eh? I que dona molt sentit a la vida, eh? Un dia que parlem dels morts, dona molt sentit a la vida. Per què? Doncs perquè ens crida a viure doncs, seguint els ensenyaments de Jesús, perquè se'ns convida aquest final apoteòsic al costat de Déu per sempre. No? D'aquesta lectura avui m'agrada veure en aquestes dues parts. Eh? Una primera part, si et sembla, Maria, que parla des de una posició de la natura. A mi el de llegir-me la preparant-m'ho m'ha recordat a la Laudato Si, que fa unes setmanes se n'ha fet una memòria especial en el 5è aniversari, em sembla que era, de la seva presentació, i home, m'ha fet reflexionar, no? Perquè amb uns escrits de fa 2.000 anys doncs ens surten amb això, no? Que recordant-nos que som cridats a viure enmig de la creació, no només de la natura, no només d'un espai verd o d'un univers, sinó de la creació. És a dir, que on vivim ha estat creat per un Déu que és pare i que ens estima. I des d'aquest tron, des d'aquesta talaia, que és la mateixa creació, Déu ens crida. Ens crida a tots aquells que som en el món a presentar-nos davant d'ell. Una mica aquesta lectura final és, després d'una vivència en plenitud en aquest món, se'ns crida a presentar-nos davant del tron de Déu.
Què més podem dir? Exacte, això és el que anava a demanar-li. Un cristià que d'aquest segle XXI, com vostè ja també hi ha fet referència, quina actitud ha de tenir davant aquesta lectura? Perquè llenguatge críptic, simbolismes, etc., que els cristians, els primers, doncs, sí que van entendre molt bé, com també vostè ha assenyalat. Però avui dia, tot aquest llenguatge, nosaltres com ho hem de copsar? Què missatge ens arriba a nosaltres per viure aquesta paraula de Déu?
Jo diria que no ens desesperem, els cristians, quan arribes a l'església, potser no t'has mirat les lectures d'aquell diumenge, i et diuen, primera lectura del llibre de l'Apocalipsi, i ja pensen, ai, mare de Déu, avui no entendré res. Jo penso que això és una realitat. Jo crec que no ens hem de desesperar, veient aquesta petita introducció de dir, ostres, això no ho entendré, avui no entendré, un dia més no entendré què diu aquest llibre. Doncs és bo doncs, buscar altres escrits que ens puguin assessorar. Evidentment, estar pendents de la plàtica, del mossèn, que de ben segur em pot fer alguna referència, però per què no doncs buscar-ne alguna cosa més? És a dir, tu llegeixes un fragment d'una carta de Sant Pau i és una cosa planera, és una cosa entenedora, pròpiament. Llegeixes un fragment del llibre de l'Apocalipsi i és poc entenedor. El que deies tu ara, no? Es mou molt amb simbolismes. Fa servir els animals, la cosmologia, els colors, els números, els números els fa servir molt també com a per donar indicacions, que en aquell moment els números tenien una connotació que la gent les entenia i potser nosaltres no sabem veure-hi ara, no? Quan ens diuen 144.000, doncs no sabem ben bé què és, no? I resulta que s'està referint doncs, em sembla que era a mil, no me'n recordo tampoc, però sé que era, diguéssim, té un significat per ell mateix, que ara, doncs, una simbologia que en aquell moment s'entenia molt bé, no? Amb les 12 tribus, em sembla, doncs, multiplicat per 1.000, que és la plenitud. És a dir, buscar-hi algun escrit, alguna d'això que ens pugui assessorar. Jo us diré que, per preparar-me com a diaca a l'Institut de Ciències Religioses, es parla, hi ha una assignatura que es diu Apocalipsi. Imagineu doncs, la importància que se li dona en aquest escrit i el críptic o difícil d'entendre que és a vegades. Sí, sí.
Li sembla que passem a la segona lectura? Sí, és de la primera carta de Sant Joan i del capítol tercer.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell perquè el veurem tal com és. I tothom que té aquesta esperança en ell es purifica tal com Jesucrist és pur.
Un text breu on hi destaca l'afirmació de Joan de que som fills de Déu. Aquest és el gran do que hem rebut. cal saber descobrir Déu, el Pare, que en el seu fill Jesús se'ns fa conèixer i ens dona la salvació. Massa coses per un breu text, no?
Sant Joan,
Josep, casa... què li sembla?
Aquestes les cartes de Sant Joan, si les busquem al Testament, a la part de les cartes, doncs veurem que totes són molt curtes, però són de profunditat, a la vegada que tenen molta senzillesa. A mi m'agrada molt. M'agrada molt perquè en poc, com aquí hi ha aquest fragment tan curtet, doncs ens diuen molt, no? A mi permetem també que pensava, quan preparava aquesta avui trobada aquí a Radio Estel, doncs, que una catequista em preguntava l'altre dia, he de començar la classe amb els nanos i no sé explicar-los per què Déu ha creat el món. Realment li feia falta a Déu crear el món? Jo penso que és una pregunta que evidentment s'ha preguntat. Tothom ens preguntem, no? Li feia falta a Déu crear-lo? Si tan gran és Déu per ell mateix, quina necessitat tenia de crear el món? Bueno, doncs hi ha una cosa molt clara i molt senzilla, no? Què és? Per amor. La raó és l'amor. Déu, per ell mateix, no és que Déu estimi, no, és que ell és l'amor per ell mateix. I aquest amor, quan hi ha amor realment autèntic, un no el pot viure per si mateix. És egoisme, viure per un estimant-se un mateix, mirar-se per ell mateix, és totalment egoista. Per tant, viure l'amor en plenitud, com Déu per Déu, pel fet de ser Déu, vivia com amor que és ell mateix, necessitava, d'alguna manera, mostrar-lo, no? Tot i que entenem poc i sabem poc del que és Déu, no? Però és així, és dir, Déu és essència i per tant existeix un fet de que Déu no volia quedar-se per ell mateix i va fer la creació, i va fer l'home per compartir aquest amor i aquesta estimació amb ell. Dicem, jo existeixo, i també ens ho podem dir també, no? Jo existeixo perquè els meus pares van dir que sí. Jo existeixo perquè els meus pares van dir que sí. Doncs Déu, jo existeixo, la creació és, la humanitat és, perquè Déu va dir que sí. Va dir que sí a l'amor, aquest amor que ell era per ell mateix, no volia que quedés amb això, sinó que volia alguna cosa més, i va ser donar-ho al món i mostrar-ho al món. Del moment que es mostra, i es mostra com a pare a través del Crist, com així se'ns ha mostrat, cosa que encara avui en dia no en som conscients, és a dir, Jesús el presentar a Déu, a Yahvé, a aquell ésser superior que fins i tot no podien nombrar, mostrar-lo com a pare hauria de ser impactant, però molt impactant a nivell social.
Un xoc frontal.
Un xoc, aquí nosaltres no en som conscients. Nosaltres ja hem nascut sabent que Déu és pare i diem pare nostre i no en som conscients, però en aquell moment això va ser molt fort, no? Per tant, penso que d'això n'hem de fer una reflexió a vegades, o per tot una pregària. Pregar amb el pare nostre és molt bonic, pare nostre. I el bo és que diem pare nostre, no dic pare meu. Déu ens va crear a tots i vol que ens salvem tots. I Tots Sants, precisament, és una festa...
I consciència de comunitat, també, no?
Exacte. És a dir, Déu vol que tots ens salvem tots. Diem pare nostre. I jo dic que la festa de Tots Sants, o demà de difunts, doncs no deixa de també fins a aquesta reflexió. No em salvo jo sol pels meus mèrits, em salvo perquè estic en una comunitat i perquè Déu és pare de mi, però també del meu germà, del meu veí, de la meva veïna, del meu fill... És pare de tots. I aquí es mostra aquest amor tan gran. No sé, hi ha una dita que diu els textos s'assemblen a les olles, no? Pues una mica doncs ha de ser així, no? Déu ens ha creat la seva imatge i semblança i per tant li hem de correspondre en aquest amor.
Em sorprèn que hagin d'anomenar a Déu pare, com vostè ha explicat, però també nosaltres realment tenim consciència de que som fills d'aquest pare a la vida quotidiana, no en el pensament només, sinó en consciència que allà on estem, on treballem, on vivim, amb la família, amb els amics, amb els companys, amb l'ambient social, quan fem esport, etc., tenim consciència realment que som fills de Déu i el que això comporta, no només.
Jo durant molts anys he acompanyat els meus quatre fills, dos fills i dues filles, una feia bàsquet, l'altra feia patinatge, els altres dos, un feia futbol, l'altre feia handball, i els feia una cosa diferent. I quan els acompanyava, els entrenaments, doncs clar, com tenia quatre, a vegades em coincidien dos entrenaments o dos partits un dissabte al matí, doncs em deixava un, anava a buscar l'altre. I me'n recordo que el moment que apareixes pel camp, allò, deixava un i anava a veure el començament del partit de l'altre i començava a veure el partit ja començat. Llavors el nano, el Bernat o l'Arnau, em veia allà a la grada i els, ostres, veies que reaccionava, que estava content perquè jo l'estava mirant. Jo havia arribat just per veure com jugava. Penso que és aquesta l'actitud de fill de Déu. Tant de bo sapiguéssim viure sempre, cada instant de la nostra vida, és un fet dificilíssim, però sent conscients de que Déu el tenim a prop nostre. No vigilant, no amb un garrot a la mà, sinó com un pare d'amor, un pare que està content, que està feliç, que veure que nosaltres siguem feliços, que ens veu que està content de veure que nosaltres estiguem contents, de que tinguem amistats, de que parlem, de que juguem, de que disfrutem, de, potser també ens acompanya, també està al nostre costat en el moment que patim, i també es fa patidor al nostre patir, i plora com nosaltres plorem, un pare, penso que no en som prou suficients, tampoc no som conscients constantment de la nostra existència en cada instant, no? Cosa que ens ajudaria també a viure la vida més tranquil·lament. A vegades vivim un estrès que no som conscients de que estic vivint ara i aquí, i que soc ara en aquests estudis, estic com tu, Maria. Doncs a vegades vivim com de forma accelerada, que també no ens deixa llavors sentir-nos amb aquesta realitat, amb aquesta plenitud interior que dona el fet de dir, ostres, Déu és el meu pare, Déu el porto dins, Déu en esperit de veritat viu amb mi sempre, en cada instant. Quan ploro, quan ric, quan faig això, quan faig l'altre, quan surto, quan treballo, Déu sempre està amb mi. Ostres, fer-ne un pensament profund, sense grans reflexions a vegades teològiques, simplement quedar-te amb aquest pensament i en silenci davant del Santíssim, amb aquest pensament, Déu és el meu pare i està ara i aquí al meu costat.
Sí, això era el que li demanava. Josep, li sembla que continuem endavant? Ara ens manca per escoltar la darrera, o voldria dir alguna cosa més aquí, no?
No, entrem en plenitud ja a l'Evangeli de Tots Sants.
Exacte. Doncs ara seria el moment per això de recordar als nostres oients que estem fent els comentaris a aquesta litúrgia d'avui, solemnitat de Tots Sants, litúrgicament parlant, i el nostre convidat és mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del bisbat d'Urgell i està servint a les parròquies de Bellvei i també d'altres poblets. Ara sí, continuem endavant amb l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol 5è.
En aquell temps, en veure Jesús les multituds pujar a la muntanya, s'assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa, dient: «Feliços els pobres en l'esperit, el regne del cel és per ells. Feliços els qui estan de dol, vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils, són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius, Déu els compadirà. Feliços els nets de cor, són ells els qui veuran Déu. Feliços els perseguits pel fet de ser justos, el regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres, quan per causa meva us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel».
Ressonen de manera entusiasta, dins nostra, les ben conegudes benaurances amb les que l'evangelista Mateu comença el sermó de la muntanya. Vindrien a ser una crida de Jesús a tot aquell que el vulgui seguir. Tornem a la pregunta que li feia abans, mossèn Josep. Com copsem avui aquest contingut? Realment les benaurances les tenim presents a la nostra vida? Bé, és una manera de dir,
Bé, i les benaurances, jo, si em permets, ho deixo per quasi, entre cometes, pel final de la conversa, perquè tot el que podem dir a partir d'aquest evangeli o de la festa que estem vivint, que és Tots Sants, ens ha de portar als benaurances. Penso que no es pot començar a partir dels benaurances. O sigui, podríem començar, no? Però permeten que comenci des del principi, perquè
Li ho permeto.
Gràcies, Maria. Més que res perquè hem fet dues lectures que, sense dir-ho, ens han introduït a la festa d'avui. Tots Sants. I l'Església fa una cosa que, bueno, a vegades necessitem que ens ho expliquin, que avui són Tots Sants i demà són els difunts. Que els nostres difunts no són sants, doncs segurament una gran majoria dels nostres difunts són sants, evidentment, però avui d'alguna manera es vol mostrar l'Església a persones que poden ser model per a nosaltres. no és només una llista oficial de l'Església, també hem de pensar-ho, eh? Els pensem, no, mira, la llista oficial dels sants que l'Església ha reconegut, o que Déu ha reconegut, no, els ha reconegut l'Església perquè ens ajudin a nosaltres també a ser sants, però és, no deixa de ser una llista oficial de l'Església, perquè els sants no els fabrica Roma, Cada un, en el seu camí de la seva vida, té que viure amb aquesta motivació de viure per ser sant. No és un premi, tampoc que posin a la llista dels sants o de beats, tampoc no és un premi a res. Quan vius ja l'eternitat i l'amor ple amb Déu Pare per sempre, t'és indiferent que aquí a la Terra et donguin premis. Ja no hi ets, ja no està, has fet el teu camí. Per tant, els sants on es fan? Els sants qui són? Bueno, els sants es fem a la terra, ens fem a casa, ens fem a l'hospital, ens fem a l'escola. Comencem a ser sants quan? Quan en som conscients, quan començo a dir, pues jo vull ser sant, pues jo vull fer-me bo. No, és el mateix dia del bateig, l'Esperit Sant viu en nosaltres de manera que ens ajuda a caminar d'una manera específica i plena, que és la de seguir a Jesús. Com hem de seguir aquest Jesús? Una mica, ara estic potser molt de pressa i entrarem potser algun detall més, però, pues, seguint els manaments? Bueno, sí, però jo sempre he dit més que m'agrada més pensar en les benaurances que en els manaments. Qui viu plenament els manaments, les benaurances, està complint els manaments. I l'altra cosa és quins sentiments eren els de Jesús? Per què Jesús retreu amb veu forta a les benaurances? Per què crida? Perquè en definitiva està cridant a un poble, a una gent que vivien en la pobresa, en la repressió, que vivien, potser eren camperols, i vivien de manera molt pobra, les manaments que havien, aquelles prescripcions que havien jueves, és a dir, gent que vivia molt apartada de Déu. Sí que hi havia un sentiment de que Déu era i existia, però lluny de la gent i de les formes jueves que se'ls reclamaven. I per tant, també des dels estaments eclesials se'ls despreciava, Jesús crida a favor d'aquests, dels pobres, dels discriminats, dels que ploren, dels que passen dol, dels que no són feliços, potser. I diu, aquests és els que crida. Però com els crida? Dient-los, vosaltres feu això, vosaltres... No, no, diu, jo ploro amb vosaltres. Jo passo dol amb vosaltres. Jo sóc perseguit com vosaltres. Aquest estat de ser, aquesta manera de viure uns sentiments, són els que nosaltres hem de procurar en nosaltres per fer-los nostres, tal com Jesús és. I això és el que ens ajudarà a caminar per ser sants. Penso que seria aquesta una mica la pinzellada del que volen dir els benaurances. Podríem anar analitzant una per una. Hi ha grans reflexions que recomano de llegir, no?, de cada una de les benaurances.
Però, Josep, les coses canviarien molt, sembla, no? Per la consciència de cadascú de nosaltres que volem ser seguidors de Jesús, quan diu, feliços els perseguits pel fet de ser justos, el regne del cel és per a ells. Si realment tenim consciència d'aquesta segona part de la benaurança, òbviament la manera de viure la primera part, o sigui, feliços els perseguits pel fet de ser justos, també seria diferent. O sigui, es viu d'una altra manera, com sabent que ja coneixem per endavant el que s'esdevindrà en nosaltres, no li sembla?
Sí, una mica és així, però és que, com us deia abans, Jesús es dirigia a un poble que també ens hem de sentir identificats, en què ja és perseguit, a un poble que ja plora, un poble que, és a dir, que ja necessita aquesta compassió i que vivint els sentiments com vivia Jesús, que en definitiva és el que ens està dient, viviu tot això, tot aquest potser contrarietats que us toca passar a la vida, infelicitat, dol, persecució, fam, tot això que ja ho esteu vivint, viviu com jo m'ho plantejo, com jo ho visc, mireu-me a mi, jo sóc el camí, la veritat i la vida, qui camina com camino jo, sabrà suportar, i no només suportar, sinó viure amb alegria aquest caminar per al món. Jesús se'ns mostra com la benaurança, ell és la benaurança, no és una lliçó o un manament que ens demana que fem nosaltres i ell queda a dalt a l'altar. Tants cops veiem predicar el mossèn, això ara em poso una mica baix de la bancada, veiem que el mossèn predica però mai diu, jo també em passa això, jo també peco, jo també em costa superar davant-me al matí, jo també no, a vegades veiem. Doncs no, Jesús què fa? Jesús baixa de l'altar, Jesús es posa a peu de carrer, Jesús es posa al costat nostre i ens diu, jo ploro, jo pateixo, jo passo gana, jo sóc perseguit, i com jo sóc perseguit, també sou perseguits vosaltres, però sapigueu que si jo estic al costat vostre, us en sortireu. És aquesta la grandesa, no? De dir, estar al costat de Jesús, malgrat el que em passi, el que visqui, com a cristià i com a persona humana, sé que si tinc present a Jesús, al meu costat, res, no tinc que tenir por.
Com és aquest pas per a tenir present a Jesús, per posar-nos al costat de Jesús, deixar que Jesús es posi al nostre costat? Com seria aquest pas?
Molt senzill, això, els nens de catequesis, fent-te amic de Jesús. I a vegades això ho oblidem, no? Veiem a Déu, fem grans adoracions al Santíssim, amb un senyor, amb una custòdia fantàstica allà dalt. Bueno, potser ens pot ajudar alguns, no? Però fes-te amic de Jesús. Parla d'ell de tu a tu. Convida'l a conèixer tot allò que vius, allò que fas, allò que tens. Explica-li les teves contrarietats, allò que t'està costant, allò que t'està fent plorar. Explica-li també les teves alegries i els gotxos de cada dia. Explica-li en què et vas trobar ahir. Fes-te amic de Jesús. Aquesta, quan amb una persona amiga t'hi veus sovint, quan passes problemes saps que sempre el podràs trucar. Saps que sempre podràs anar a casa seva. Saps que sempre t'hi podràs trobar i et sentiràs acongoiat. Pues això ha de ser així de senzill. Això com ho hem de fer? Pregària, eucaristia, etcètera, no? Vull dir, viure la litúrgia de les hores, o sigui, cadascú sabrà trobar el seu camí, gràcies a Déu, el camí que puja cap al cel, sempre ho dic jo, és una autopista, potser hi ha 7 o 8 carrils de banda a banda, no tots hem d'anar per aquest costat o per l'altre, gràcies a Déu hi ha molts camins per enfilar-nos cap al cel, Déu ho ha fet així de fàcil. Cadascú que busqui el seu camí, però sobretot missatge així base: fes-te amic de Jesús.
Doncs perfecte, acabat en el moment just en què la sintonia de fons vol dir que ja hem arribat quasi bé al final del nostre programa. Li agraïm moltíssim, mossèn Josep Montoya, la col·laboració, la fer possible aquests comentaris a la litúrgia d'aquesta solemnitat de Tots Sants. Moltes felicitats,
Que tots ho visquem amb molta plenitud.
Això mateix. I també, doncs, gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la producció i la part tècnica, i a la Cristina Orduña, les lectures. I, com no, també a vostès, moltíssimes gràcies per haver escoltat el programa. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus suggeriments, opinions i comentaris sobre el programa. Gràcies per continuar fent-ho. I recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic: taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques de Radio Estel. Ja saben, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent. Adeu-siau.